Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Vicent Mifsud. Sílvia Orriols perd la qüestió de confiança a Ripoll després que dilluns tampoc va aconseguir aprovar els pressupostos municipals. A partir d'ara, l'oposició té un mes per presentar una moció de censura i intentar desbancar Orriols de l'alcaldia. Maria Soldevila, de Junts, i Xantal Pérez, de RC, diu que estan disposades a explorar un govern alternatiu amb la resta de formacions.
Ha canviat que hem estat conscients de l'estancament i la possibilitat de perdre inversions importants.
Podem treballar i preparar aquest canvi que es preveu que hi haurà de forma tranquil·la, sense pressions i aprenent dels errors poder del passat.
Orriols denuncia una campanya per arrabassar-li l'alcaldia.
Poden vestir un govern de concentració, tots contra un, i abocar-nos a l'oposició. És legal, sí. Legítim, no. Tant de bo en l'àmbit municipal hi hagués l'opció de convocar noves eleccions. Ho faria sense pensar-m'ho dos cops.
Més notícies amb Marta Xidó.
El govern espanyol assegura que tenia garantit el suport de Junts al decret òmnibus contra el qual va acabar votant en els de Puigdemont. Ho ha explicat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, al Canal 24 Hores.
Nosotros, en diciembre, acordamos con los grupos parlamentarios, incluso hablando sobre versiones del decreto ley, acordamos que este decreto ley podría obtener una mayoría parlamentaria. Hicimos nuestro trabajo. Teníamos la mayoría de 179 votos para conseguir 179 votos. Sí, claro, es que se habla continuamente con los grupos parlamentarios.
Bolaños ha afegit que ja treballen per tornar a portar el decret al Congrés quan disposin de prou majoria per aprovar-lo.
La UGT i Comissions Obreres convoquen manifestacions per al 2 de febrer contra la derogació de la pujada de les pensions i de les ajudes al transport incloses en el decret rebutjat. L'Autoritat Metropolitana del Transport es reuneix aquest divendres per aprovar la pròrroga de la seva part de la subvenció, que és del 20% del preu dels abonaments.
Revés judicial a Donald Trump. Un jutge nord-americà bloqueja la pretensió del president de dictar una ordre executiva que restringeixi el dret de la ciutadania automàtica pel fet d'haver nascut als Estats Units. És el primer revés al magnat i al seu reguitzell d'ordres executives anunciades durant els seus primers 3 dies del segon mandat.
Les defenses antiaèries russes han tombat diversos drons dirigits contra Moscou, segons ha informat l'alcalde de la capital. L'atac no hauria provocat víctimes ni danys importants. Fonts ucraïneses han informat d'un atac massiu en drons sobre diverses regions de Rússia que haurien provocat incendis en alguns dipòsits de combustible i magatzems. Que una dona no vulgui mantenir relacions sexuals amb el seu marit no pot ser considerat una causa de divorci. Així ho ha dictaminat el Tribunal Europeu de Drets Humans, que ha condemnat França per una sentència judicial del 2019 amb aquest argument. La justícia francesa ho argumentava com una infracció de l'anomenat deure conjugal, però Estrasburg considera que França va violar la llibertat sexual de la demandant. Cristina Díaz Malnero, presidenta de la secció de dret de família de l'ICAP, ha dit al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que aquest cas servirà perquè la justícia francesa no torni a utilitzar aquest argument.
Està clar, o claríssim, que els jutges i els tribunals a França no tornaran a considerar aquest motiu com una causa en contra, en aquest cas, de l'esposa. I està claríssim que hauran d'aplicar a la decisió del Tribunal Europeu i ja no es podria considerar en cap cas aquest motiu per decidir un divorci.
Des del 2005, el Codi Civil espanyol no demana cap mena de causa per tramitar un divorci. Esports, el Barça ha confirmat oficialment l'ampliació de contracte de Ronald Araujo per 5 temporades més, fins al 2031. També renovació aquest dijous de Gerard Martín, en el seu cas fins al 2028, ja en fitxa del primer equip.
El femení blaugrana s'enfrontarà al Real Madrid a la final de la Supercopa. Aquest dijous l'equip blanc ha superat la Real Societat per 3-2 al segon semifinal. Han acabat el tècnic del Real Madrid, Alberto Toril, ha criticat l'organització dels horaris de competició i entrenaments en què el considera un greuge respecte del Barça.
La única preocupación que tengo ahora es intentar recuperar a las jugadoras. Creo que hay muy poco tiempo. No entiendo muy bien el horario, no entiendo muy bien el calendario. No entiendo muy bien que tengamos que jugar con menos de 3 días, que la final sea el domingo a las 12, que se beneficie al equipo de la otra semifinal, claramente.
L'Espanyol ha incorporat al migcentre Urco González de Zárate, que arriba cedit per la Real Societat. L'arribada d'Urco, de retruc, ha implicat la sortida de l'extrem Salvi Sánchez.
Pau Lavadós ha quedat fora de la final de l'Open d'Austràlia de tennis. La begurenca ha perdut la seva semifinal del primer gran slam de la temporada davant la número 1 mundial, la bielorussa Aryna Sabalenka, per 4-6 i 2-6.
Fins aquí les notícies. Crims a Catalunya Ràdio.
Habían acorralado a mis compañeros al final del súper y el que parecía que llevaba la voz cantante fue el que subió arriba, se llevó el dinero.
Juny del 2000, tres individus s'han colat al supermercat Consum del carrer Roger de Flor de Barcelona. Van fortament armats.
Nos han obligado a mí y a mi novia a bajar del vehículo a punta de pistola y nos ha dado tiempo a salir corriendo entre medio de las olas.
La situació és molt confusa.
Va disparar, el que passa que se li va encasquillar la pistola. Si no, el xicot textualment em va dir, és que si no, a hores d'ara estaria sec.
Un atracament de pel·lícula. Aquest divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Doncs hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dijous? Qui sap si heu parlat de l'adeu a les ajudes al transport, o de com queden les pensions, o de l'eliminació del programa de diversitat i equitat per a funcionaris que ha promulgat Donald Trump, president que vol expulsar els nouvinguts d'un país, els Estats Units, que s'ha fet a base de migrants. Heus aquí la paradoxa. La paradoxa i el signe dels temps. Moviments populistes de rebuig a l'estranger, a l'alça també a Europa. I obrim el 93207474 per fer preguntes o respondre'n d'altres com aquesta. Per què en el nostre país només el 8% de les víctimes de violència sexual, fora de la parella, presenten denúncia? Ja sabeu que disposem de 8 línies, 93-201-7474, atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic amb ignorància creativa i amb espurnes populars. Qui té la paella pel mànec, fa anar l'oli on vol.
Dites fites. A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i la convidada del mes.
La convidada del mes.
I avui, tal com us hem anunciat aquestes nits, ens acompanya Teresa Forcades, doctora en Salut Pública, doctora en Teologia, monja benedictina i activista per la justícia social. Germana Forcades, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Aquestes hores, convidar-la a la ràdio,
sí,
eh?
Sí, sí, una mica d'excepció.
Avui dèiem, no sé si vostè està al monestir de Sant Benet, si es pot arribar tard a la nit.
Bé, no és l'habitual, però jo tinc una clau i ara, quan acabem amb el taxi que em portaran cap a casa, trobaré una porta que la podré obrir amb aquesta clau.
Doncs ens agrada molt compartir amb vostè aquesta estona, amb tu, perquè hem quedat que havíem de tractar-nos de tu, eh? Doncs hi ha una primera trucada, que és aquesta.
A quin moment de la vida va saber que volia ser monja i si aquesta decisió la va tindre de cop o va ser una decisió que va anar fent a poc a poc.
És la Montse de Barcelona.
Molt bé, Montse, doncs la decisió va venir de cop. Jo als 15 anys va ser quan, ja ho he explicat de vegades, vaig llegir per primera vegada els evangelis. Això em va causar un gran impacte, però no em va portar a sentir una crida de ser monja. Em va portar a començar a anar a l'església, a formar part d'una parròquia, però no a ser monja. I, en canvi, la gent del meu entorn, veient el meu entusiasme per l'evangeli, es pensava en aquesta es farà monja, i jo pensava, no entenen res, perquè després del Vaticà II és el moment dels laics i les laiques, i no cal que tothom sigui monja i capellà, i no té res a veure ser monja i capellà en prendre seriosament l'evangeli. Bé, això als 15 anys. Quan em vaig tenir 27, va ser quan vaig anar al monestir de Sant Benet per preparar un examen de medicina. I jo hi anava buscant un lloc tranquil, no perquè volgués ser monja. I sí, va ser una cosa de cop. Com va anar? Vaig passar un mes en el monestir, anava estudiant l'última setmana d'aquell mes, en un moment donat que les monges sortien de l'església després de resar laudes, dintre meu es va expressar un anhel que jo no sé si ja se m'anava incubant, però jo no era conscient, i l'anhel era, t'imagines poder viure així? La meva raó immediatament va dir, com? Entrant i sortint de dos en dos de l'església, i no sabia ni què feia a dintre, què vol dir viure així? Doncs bé, això va ser la meva moment d'iniciar una lluita interior entre un sentiment i la raó. I per fer-ho breu, jo crec que l'única cosa que es pot comparar és un enamorament. Una cosa que et ve de cop i per la qual tu tens un sentiment intern molt fort, però no tens necessàriament paraules. Per l'enamorament, segurament tothom sap de què parlo, però pot ser que tu t'enamoris de la persona que no toca. I llavors et desconcerta, no? La teva raó, no saps què fer. Estàs casada, t'enamores d'algú, o t'enamores d'una persona, doncs, que... Quan això passa, és com una lluita interior. Doncs la crida monàstica, jo com la vaig sentir, va ser això, un impacte molt fort, una claredat interior de crida, i una impossibilitat en aquell moment de donar-li forma racional.
La Carme, has pensat de deixar mai els hàbits?
Jo, des que vaig entrar, li comentava al Xavier que el dia 1 de gener vaig celebrar 25 anys dels vots. O sigui, vaig entrar l'any 97, doncs ara, l'any que ve, farà 30 anys que he entrat. D'aquí dos anys farà 30 anys. En aquests 30 anys, aquest dubtar de la crida, tal com ara l'he descrita, no l'he tingut mai, de dir... En realitat, allò m'ho vaig inventar, no. Ara, sentir-me que no podia, per conflictes que poden passar en les comunitats o l'evolució interior de la persona, això sí que m'ha passat. I una mica parlo de vegades del fil de plata, que vol dir que és com una cosa molt tènue. Un fil de plata és una cosa que la veus i no la veus, no? Depèn com li cau la llum. Doncs és aquesta confiança que aquest filet o aquesta, no sé com dir-ho, una cosa que de vegades és molt petita, però que t'ajuda a dir, a veure, demà si ho veig així, i si demà ha passat, i no m'ha passat mai que hi hagués un període prou llarg en el que pensés, no té sentit per mi estar al monestir, perquè, mira, encara hi soc. Però sí que hi ha moments en què es fa difícil per les coses de la vida que tothom sap, de convivència, i les famílies, les parelles, doncs també pot passar a la comunitat.
Ara és l'Àngels de Lleida.
Primer, com és que no deixen ser capellanes a les dones, per poder dir missa i poder ser fer igual que els homes. I després, degut a les coses que hi ha hagut rares dels capellans o així, per què no els deixen casar?
Fem el dels homes i després farem les dones.
Ah, molt bé, jo anava a fer al revés.
No, perquè després tornen a venir les dones.
Doncs això de les coses rares vol dir, doncs, la pederàstia, no? Ja m'agradaria que fossin coses rares, i ho són en el sentit que no són pas la majoria, no, de capellans, però que tant en els capellans com a les escoles, com a les famílies, com a la societat en general, com deia, ja m'agradaria que fos més rar del que és aquest abús cap als menors, als nens, les nenes. Per què no els deixen casar? També m'agradaria que el fet de casar-se signifiqués que desapareix l'abús. Jo, de fet, vaig escriure un article per una revista internacional fa un parell d'anys sobre la autoritat religiosa com a factor de risc per l'abús sexual. És a dir, que sóc conscient que hi ha una sèrie de característiques específicament de l'Església Catòlica, i estic parlant del clericalisme, o sigui, d'aquest situar la persona ordenada com per sobre dels altres, que això en les famílies molt catòliques els dona una confiança exagerada, perquè aquella persona no és Déu, aquella persona és un ésser humà com tu i pot tenir i té les seves fallades. Si a l'entorn s'estimula que miri aquell capellà o aquella monja, si fos el cas, amb uns ulls de veneració excessiva, estàs sembrant el terreny per un abús de poder, per un abús espiritual, per un abús sexual. Jo crec que hi ha característiques de l'Església que és important prendre en consciència, que el Papa Francesc ho ha fet, per evitar i minimitzar al màxim, i evidentment eliminar, si es pogués absolutament, qualsevol tipus d'abús. Però no crec, i aquest és el punt de la resposta, no? No crec que el celibat en sigui una. I no ho crec pel fet senzill que en les famílies, els pares de família i els homes no cèlibes, i en algun cas també hi ha dones, tot i que és molt menys freqüent, doncs també cometen aquests abusos.
La Blanca, m'agradaria saber si ha vist la pel·lícula Conclave i què li ha semblat.
No l'he vista, però just aquest cap de setmana m'han dit tothom l'està veient, l'has de veure, i jo doncs no l'he vist encara.
Diu, són molt bons en la litúrgia, cristians, no sé si ho són gaire.
Perdó?
Diu, són molt bons en la litúrgia.
La no.
Ella ve, imagino que impregnada de la pel·lícula, són molt bons en la litúrgia, ve a dir, però cristians no ho són, no sé si ho són gaire.
A mi el que m'ha arribat d'aquesta pel·lícula, però clar, dic que no l'he vista, és això, que reflecteix bé la feblesa de la institució, i en aquest sentit el que m'ha arribat a mi és que més aviat ajuda a entendre que aquesta feblesa hi hem de comptar. O sigui, no justificar cap mena d'abús, com deia abans, o cap mena de crim, només faltaria per part de la institució, però sí saber que aquesta institució, l'Església Catòlica, no està fora del món, sinó que és una institució feta doncs, de persones de carn i ossos i té les seves fallades.
Ara unes paraules cantades que segur que són molt presents en l'àmbit de Teresa Forcades.
Bona nit a tothom, sóc la Montse Virgili de Les Dones i els Dies i, vaja, jo sóc una fan d'aquesta dona, però si li he de fer una pregunta, perquè m'agradaria que em parlés també als oients de la nit dels ignorants, li demanaria que ens expliqués per què Teresa de Jesús és tan important i per què s'ha de reivindicar tant a dia d'avui.
Deixem de fons Nina, eh?
Ah, molt bé. Doncs gràcies, Montse, per aquesta pregunta. Teresa de Jesús va fer tres coses que a la seva època no existien i que les tres són fonamentals. Tan fonamentals i tan importants per les dones que 20 anys després de la mort de Teresa de Jesús les van treure. Però ella ja les havia començades i quan es sembra una llavor, aquesta llavor acaba donant fruit. I quines eren? La primera va dir, les monges de clausura han de tenir un temps de recreació comunitària. Dius, home, i això no ho tenien? Doncs no, no ho tenien. Vol dir una estona on es reunís la comunitat per fer què? Per resar? No, ja resem molta estona, però no per resar. Ah, per fer una assemblea comunitària seriosa? Tampoc. Per treure la pandereta i ballar una estona, que és el que ella feia. Alguns dels seus famosos villancicos i poemes així més lleugers estan fets per poder cantar una estona i ballar pel monestir amb les monges. Això s'ho va inventar ella, no existia abans que ella, i com us dic, ho van treure Dòria, que va ser el primer responsable dels la reforma del Carmel, el Carmel Descalç, va treure això. La segona, molt important, va dir que les monges, i evidentment tothom, totes les dones, però ella regulava per les monges, no s'han de contentar només en fer oració vocal. I oració vocal vol dir Ave Maria, Pare Nostre, que està molt bé el Pare Nostre, està molt bé l'Ave Maria, però no només es pot resar, no és només recitar vocalment oracions que un altre ha fet. Santa Teresa deia, pregar és parlar d'amistat amb qui sabem que ens estima. Imagina't quin salt és això. Deixar un espai de silenci, de consciència íntim i personal per dir hola. I començar un diàleg. Un diàleg amb qui? Però si Déu no es manifesta, ah, prova-ho i veuràs què passa. Per tant, és una aventura. És l'aventura de la interioritat que tanta gent avui en dia estan fascinats, i és una aventura personal, intransferible, que a l'època de Santa Teresa era perillosíssima, perquè era l'època de la contrarreforma, volien perseguir les dones il·luminades i ho feien, i acabaven a la foguera. Santa Teresa dues vegades va ser denunciada a la Inquisició. O sigui que s'hi jugava la vida fent això. Molt més segur dir, Ave Maria, Pare Nostre, i acabem.
I ella no.
Ella no. I la tercera cosa, que les monges puguin escollir el confessor. Boníssima un altre, perquè un confessor qui és? Pot arribar a ser com una mena d'autoritat que violenta, invasiva de la teva intimitat, perquè si tu t'ho prens seriosament, un confessor li obres el cor. Però clar, i aquella persona si es dedica a intentar dominar-te,
i
intentar males o encara que siguin bones, però dir, no, vostè ho ha de fer així, vostè, escolti, deixi'm tranquil·la, que m'està fent sentir malament. A Santa Teresa li va passar, i per això ho explica, molts anys que li deien que no podia ser el que ella sentia, el que ella veia, i això vist ara, sabent lo famosa que és Santa Teresa i tot el reconeixement que té, ho podem dir com amb tranquil·litat, però quan ella era una jove que li passava tot això, la podien destrossar. Tu pots destrossar una persona amb una direcció espiritual equivocada. Llavors ella va dir, les monges que triïn el confessor. En ve un que no els agrada i diu, vostè no cal que torni.
Teresa, l'Ordre de les Clarisses posa fi a 700 anys de vincle a Barcelona. Les últimes monges, Clarisses, deixaran Pedralbes i marxen a Girona. Abandonaran les instal·lacions el 15 de febrer. Paraules d'elles, és trist però no hi ha vocacions.
Tu potser no saps una cosa, que és que les monges clarisses són les nostres germanes, en el sentit que la meva comunitat, que es diu de Sant Benet de Montserrat, no sempre ha viscut a Montserrat. Vivia a Barcelona, al monestir de Sant Antoni i Santa Clara. Va ser fundada en el segle XIII per unes, suposadament, companyes de Santa Clara. Després sembla que potser eren unes prostitutes redimides de la zona del port de Barcelona, però les dues explicacions per mi va beníssim. L'important és que la tradició diu eren companyes de Santa Clara i ens van fundar a nosaltres com a clarisses. I què va passar? Va passar que, una altra cosa com la de Santa Teresa, l'Església Catòlica no va acceptar la regla de Santa Clara. Perquè després de Sant Domènec i de Sant Francesc, el papa del moment va dir ja hi ha massa regles, que s'acullin amb una de les que existeixen, però no accepto legitimar una regla més. Llavors, aquestes monges es van acollir la regla de Sant Benet, però eren fundades com a clarisses. I va ser en el segle XV que es va acceptar, perquè les clarisses havien crescut per tot el món, es va acceptar finalment la regla de Clara. Llavors, la meva comunitat, que eren aquestes de Sant Antoni i Santa Clara, sota la regla de Sant Benet per obligació, van dir, ara és la nostra, ara podem passar a la regla de Santa Clara. Se la van mirar, i algunes monges van dir, és que la de Santa Clara hi ha més penitència que la de Sant Benet. I algunes van dir, però és igual, nosaltres som clarisses i continuarem. I la majoria van dir, saps què? Ja ens està bé la regla de Sant Benet. I les que van voler agafar la regla de Santa Clara van anar a fundar, què? El monestir de Pedralbes.
I ara se'n van.
I ara se'n
falten
van.
Vocacions.
Si tenim una mirada eurocèntrica, podem dir, ui, sí, en falten moltes, i és veritat. Però, per sort, l'Església Catòlica és universal. Si ampliem el focus, ara mateix l'Església Catòlica està creixent en número de persones i en número de monges i capellans. Però creix a on? A l'Àfrica i a l'Àsia, sobretot.
Aquest és un titular, eh? Ara mateix l'Església Catòlica està creixent a tot el món.
Clar, si mirem, jo vaig fer un llibre que es diu Els reptes del Papa Francesc, és del 2016, però ho vaig estudiar a fons, i podríem dir creixia una mica, o sigui, però no decreixia. Era els catòlics en el món, a l'any 2016, el 17% de la població, 17,8. I 100 anys, fa 100 anys, o sigui, en el meu cas era 1916, eren el 17,1. Torno a dir, o sigui, el 1916, 17,1. El 2016, 17,8. No ho dic exacte, però és una cosa així.
A l'alça.
Mínimament, però segur que no, una baixada. El que hi va haver va ser un canvi radical entre 60% de la població que eren a Europa i ara menys del 50% són a Europa.
Que és el que dèiem, i ara és la Carmeta de Sants.
Què pensa de la joventut d'avui en dia? Com la veu ella per preparació de l'Església Catòlica? Està preparada per ser monjo o per ser frare?
Jo quan parlem de la joventut penso en les meves nebodes, que ara ja en tenen 27 i 20 i 20 i els nebots que no veig tant. Clar, llavors què vull dir? Que són persones que, per exemple, les meves nebodes no estan batejades. O sigui, que no han rebut aquesta iniciació a la vida cristiana, no han tingut una família, com jo tampoc la vaig tenir, on es prega en família i es transmet la fe d'una manera viva, però jo no veig en aquestes nebodes o a l'altra gent jove que conec, no els veig més allunyats de la cerca pel sentit de vida del que jo ho era quan era jove. Jo això no ho veig, al revés, que, per exemple, en la generació meva teníem un prejudici contra l'Església Catòlica, que era la forma de cristianisme que estava més a prop en la nostra societat, hi havia un prejudici, o hi havia una, diríem, un judici negatiu, que potser no era prejudici, pel fet que s'havia aliat amb el franquisme. Jo encara era Franco, no tenia 9 anys quan va morir Franco. Per tant, teníem una església que s'havia guanyat a pols, podríem dir, aquesta animadversió per la gent més progressista o de mentalitat més oberta. Avui en dia, això no hi és. Evidentment que tenim, com hem dit abans, els casos de pederasti i tot l'escàndol que s'ha posat i el fet que les dones no es puguin ordenar i el fet de la discriminació de les persones amb diversitat sexual i moltes coses que molta gent creu que aquesta església està no està al dia i està fins i tot doncs, fent mal a la societat pel que fa en aquests àmbits. Però, en general, no hi ha aquesta animadversió generalitzada, és el que jo veig. Per tant, quan venen gent jove en el monestir, per casualitat, i alguna cosa de la litúrgia els toca el cor, o venen a fer silenci, o estan... Jo veig aquestes persones que són una terra adobada per un procés de fe, igual com fa molts anys.
Ara sí, la dona amb la Clara.
Hola, bona nit. Soc la Clara Maragall. Conec la Teresa perquè vaig als cursos que ella fa molt temps, potser fa 15 anys, i recordaré sempre el primer curs que em va arribar un correu a casa des del monestir de Sant Benet que deia curs de la germana Teresa Forcada sobre la Trinitat. Pam! Sí que, Teresa, gràcies per fer això, per parlar de coses des d'un lloc proper, des d'un lloc físic i des d'un lloc, diguéssim, no físic, no? Des d'un lloc emocional i mental, etc. Però m'estic enrotllant i només volia saber, Teresa, què en penses, de quin és el paper de la dona a l'Església, com arribarem a canviar alguna cosa. Ja sé que tu sempre has dit que s'ha de fer des de dintre. Cert, però com? Què s'ha de fer, a més del que s'està fent? Gràcies.
Home, Clara, et saludo i ja m'has emocionat. Pensava, ara parlaré de la Trinitat. I no, però bueno, potser després tornaré a sortir perquè la Trinitat és el tema de la meva tesi doctoral i per mi és una realitat que fa 2.000 anys que l'hem formulada, o no tants, perquè la Trinitat, Jesús no en parla de la Trinitat. Són gairebé 500 anys després que hi ha, o comencem en el concili de Nicea del 325, que es comença a parlar d'aquest pare i fill que són igualment Déu, després s'afegeix l'esperit, d'acord, al segle IV, però això són 400 anys després. Però bé, la pregunta no era de la Trinitat.
La dona.
El tema de les dones, la Clara diu com començarà a canviar. Home, jo he de dir que, sabent com crec que saben tots els oients, que no estic satisfeta amb la situació actual de les dones en l'Església Catòlica, però sí que he de dir que hi ha hagut una sèrie de canvis que són reals i efectius, com és les dones que tenen ara mateix càrrecs de responsabilitat que les posen dintre de la jerarquia de l'Església, jerarquia potser no ho dic bé, però dintre de la presa de decisions de l'estructura actual de l'Església Catòlica hi ha dones per sobre de bisbes. Això no havia passat mai abans, que jo sàpiga.
Algo es mou.
Per exemple, l'Emil Cecude, que la conec personalment, doncs té un càrrec que ella la posa des d'un punt de vista de presa de decisions per sobre. Igualment, perquè dic que no estic contenta, perquè primera que són una, dos, tres, quatre o cinc, ara n'hi ha una que és prefecta d'un dicasteri, que seria com ministra d'un govern, són encara poques, no? Es poden comptar amb els dits d'una mà, evidentment això no és un punt d'arribada, és un punt d'inici, però a mi el que m'interessa és fer una altra reflexió, que potser, Clara, me l'hauràs sentit a dir, i que el que ara diré no serveix per justificar, evidentment, la misogínia estructural que té encara aquesta església. I per què misogínia estructural? Vol dir que estructuralment els càrrecs de presa de decisió últims, diguem, el càrrec de papa i en les diòcesis els de bisbes i els dels capellans a les parròquies estan discriminats en funció del sexe. Per tant, segons quin sexe es té, es pot accedir o no. Això és misogínia estructural, no? Però què volia dir? En positiu, però perquè em fa pensar, des que me'n vaig adonar vaig pensar, això és ben curiós. Aquesta institució que té la seva misogínia estructural i que jo desitjo i treballo perquè això canviï i canviï aviat, Resulta que és l'única que jo conec, i pot ser desconeixement meu, eh? I des que ho dic, ningú m'ha contradit, però estaré contenta si algú em contradiu. Però que jo sàpiga, és l'única institució del món, del que jo sé, que ha preservat la memòria, l'obra i les iniciatives socials de les dones del passat. Què vull dir? Per exemple, parlàvem de Santa Teresa. Santa Teresa és el segle XVI. Ella va viure al segle XVI, va fer una sèrie de coses, va escriure una sèrie de coses, i ara estem al segle XXI, que hi ha un grup i una institució, que és l'Església Catòlica, que manté viva la seva memòria, que la venera, que la dona a conèixer, que fa estudis sobre ella, i que fan cançons, i que fan una sèrie de coses, perquè hi ha una institució que la manté. Santa Clara, n'hem parlat també, Santa Clara és del segle XIII, el mateix, Hildegarda de Bingen, centenars i milers de dones. Ara anem a parar a la ciència, per exemple. Jo vaig fer medicina, com has dit, no? La carrera la vaig acabar l'any 90. A mi em van parlar del model de Watson i Crick, que és el model de l'ADN, la doble hèlix del nostre material genètic, l'ADN. I l'ADN, Watson és James Watson i Crick és Francis Crick. Són dos senyors que es van inventar això, jo vaig agafar punts i vaig contestar l'examen, això. A mi ningú em va parlar de la Rosalind Franklin. I qui és la Rosalind Franklin? Doncs mira, la que va fer el descobriment clau per la doble cadena d'ADN. I quan es va morir la Rosalind Franklin? Doncs es va morir als 39 anys d'un càncer d'ovari o d'un càncer de mama, i quan van donar el Premi Nobel ho van donar els altres dos, que eren posteriors a ella. Però què vull dir amb això? Que amb un espai de menys de 50 anys s'ha oblidat totalment la Rosalind Franklin. Per què? Perquè no hi ha hagut cap institució, no hi és, les institucions de ciència no han fet aquest paper, i cada vegada que surt una dona científica et quedes amb la boca oberta. De veritat, la Ada Lovelock va fer això i va... Cada vegada és com una sorpresa, perquè no tenim la Marie Curie. Bueno, doncs deu ser l'única que la major part de gent coneix.
I això canviarà.
On estan les dones xineses del segle XII que van fer coses? Doncs jo no sóc xinesa, igual les tenen molt presents.
Sí, sí.
Però potser no les tenen presents. Potser no les tenen presents. On estan les dones? Que no hi havia dones a la Índia al segle VII que fessin moltes coses, però hi ha una institució que ha preservat el seu nom? És a dir, clar, amb tota aquesta explicació llarga, sí, com dic, és perquè... Jo en el monestir, com tu saps, he trobat un espai de llibertat, un espai de tradició femenina ininterrompuda, que moltes, no només teòlogues, sinó historiadores, feministes i pensadores i filòsofes, van apouar en els monestirs, perquè és una cosa extraordinària tenir una institució fundada al segle XIII amb continuïtat ininterrompuda, amb els seus arxius ininterromputs i amb la seva cadena de formació i d'experiència ininterrompuda fins avui, espais femenins, com eren també els monestirs de Santa Teresa, on passaven coses molt interessants.
Per tant, anem bé, i ara encara hi anirem,
o sigui,
més...
És complex, però...
Encara hi anirem més quan sentim el sermó que la bisbessa li va etzibar a Trump assegut a primera fila.
I ask you to have mercy upon the people...
Li demano que tingui pietat de la gent del nostre país que estan espantats. Són gais, lesbianes i infants transgènere, en famílies demòcrates, republicanes i independents. Algunes temen per la seva vida. I la gent que cull les nostres collites i que neteja les nostres oficines, que treballen en granges avícoles i en plantes envasadores de carn. Gent que renta els plats als restaurants on dinem, que treballen en torns de nit als hospitals. Potser no són ciutadans o no tenen la documentació apropiada, però la gran majoria d'immigrants no són criminals. Paguen impostos i són bons veïns. Són fidels membres de les nostres esglésies, mesquites, sinagogues i temples.
Bisbessa episcopal Marian Edgar Wood en una prèdica emotiva.
Clar, abans quan han fet la pregunta de per què les dones no poden ser, no me l'heu deixat contestar perquè en aquell moment era la dels homes la que us interessava, però jo la meva resposta hauria sigut sí que poden ser. No poden ser l'Església Catòlica. Però no ens oblidem que de bisbesses n'hi ha ja fa uns quants anys, que l'Església Episcopaliana, l'Església Anglicana... Bé, l'Episcopaliana és des de l'any 71, que les primeres ordenacions, que en el segon grup de dones ordenades ja hi havia Carter Hayward, que és una teòloga que més era lesbiana i obertament ho era. Per tant, de dones bisbes, de dones cristianes, catòliques, perdó, ordenades, que no són catòliques, i ara també volia dir, també hi ha dones catòliques ordenades. que es diuen les dones catòliques ordenades a l'Església Catòlica Romana, estan totes excomunicades, però també estava excomunicat el Lefebvre abans que el perdoniessin i tornés a entrar. Per tant, aquestes dones són unes dones que, a partir de l'any 2000, van ser ordenades per dos bisbes de l'Església Catòlica, que mai s'ha sabut qui eren, i han iniciat una cadena de transmissió apostòlica del Ministeri Episcopal. I estrictament estan totes excomunicades, elles i les que elles ordenin, però com deia, hi ha passat ja a l'Església Catòlica que algú excomunicat amb bona fe continua la seva, diríem, missió i allò que sent que Déu li demana, i al cap d'uns anys això es reincorpora a l'Església Catòlica. Per tant, aquestes dones, que jo sàpiga, ara són 153 dones catòliques ordenades, i que hi ha moltes persones als Estats Units, sobretot a Alemanya, però també n'hi ha una aquí a l'estat espanyol, o potser més d'una, no?, a Galícia, que tenen una comunitat, i la gent que hi va ho saben perfectament, que és una dona catòlica ordenada, excomunicada, però que igualment hi van perquè els agrada com predica l'Evangeli, perquè lliga allò que aquella dona diu, i encara més allò que aquella dona és i representa, també per aquestes persones que van en aquestes parròquies o en aquestes comunitats, és el lloc on poden encara viure aquesta comunió.
Per tant, hi ha esperança en aquest sentit, anem
amb
un camí...
Però és una esperança activa, o sigui, és...
És perquè
no
hi ha gent
permís.
Amb, exacte, amb, diguem, capacitat de comprometre-s'hi i avançar. Amb Teresa Forcada es queden moltes, moltes coses. Fa temps que no parla amb, per exemple, Carme Forcadell?
Fa molt temps.
Oh! Els poders fàctics li interessa que la societat continuï sent ignorant. Perquè si és ignorant, està dominada per l'ego. I mentre estigui dominada per l'ego, mai serà feliç. Tindrà moments de plaer, però no serà feliç. I mai serà lliure. El lliure albir no pot existir si no és fonamentada amb la supraconsciència, amb l'esperit.
La nit dels ignorants 3.0. Per saber i sentir.
Conscient que tot penja d'un fil, no tinc res sota control. Conscient que tot penja d'un fil, que tot penja d'un fil d'or.
Catalunya Ràdio.
I ara entrem al búnquer.
Però ara tens cotxe, Gori?
Sí, jo sí, de, sí.
I quin cotxe tens, ara?
Un de segona mà que té 14 anys.
Oh. Molt bé. No podràs però... entrar a la ronda, però és igual.
No, sí, sí, perquè té l'etiqueta C, perquè té poca potència que...
No comptaré. O sigui, arriba un cotxe... El cotxe és tan desastre que ni contamina, pobret.
Ha donat uns datos ja que... És de segona mà, té 14 anys, després no podia venir. És un Lamborghini Diablo.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen els catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí, 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 sí.
Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
M'heu fotut a la porta el cop de patada.
No, i tu no ho saps, m'estic fixant en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan es torno conduint.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i
que... La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carà.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7.
Saludo la germana Forcades, la doctora Forcades, amb tot el meu afecte, i li pregunto què en pensa de la fiducia suplicans, en concret i en general, de la parsimònia i la lentitud exasperant del Vaticà respecte als temes de la unió de les persones homosexuals. Moltes gràcies.
És Maria Teresa García Fox, llicenciada en Filosofia, catedràtica d'Institut i inspectora d'ensenyament, ja jubilada. La fidúcia suplicans.
Clar, això és aquest document, diguéssim, Vaticà, en el qual molta gent esperava que hi hagués aquests passos endavant que el papa Francesc, el 2013, quan va dir qui sóc jo per judicar, va semblar que obria la porta, i de fet ens consta que a nivell privat ha fet una sèrie d'encontres i de, també de manifestacions que han canviat el to i la vida de les persones que han tingut l'oportunitat de sentir-ho, però, malauradament, i això és el que... O la Maite, que també saludo, la Maite, amiga, ens està dient, és que, des d'un punt de vista oficial, no hi ha hagut els canvis que esperàvem. I els canvis que esperàvem, quins serien? El de no només fer el que ara l'Església Catòlica ha fet, és dir, la orientació homosexual no és pecaminosa. Això on diu, doncs, ja era hora que ho fessin, però és que en els anys 90, fins als anys 90, encara teníem a l'OMS considerant una malaltia,
ara no
una
li acaben
desviació.
De donar la comunió a, un, a una parella, em sembla que ha sigut
això
a
no ha sigut, això no me n'he assabentat.
Ara
però
fa
vaja,
molt poc.
La cosa seria que el fet de viure aquesta afectivitat i aquesta sexualitat orientada cap a persona del mateix sexe durant molts anys ha sigut, com sabem bé, no?, mal vista a la societat i en concret a l'Església Catòlica, considerat un signe de que no estaves orientat amb la voluntat de Déu, tenir aquests sentiments. Això ja fa anys que ha canviat, però ara ens hem quedat com a mitges. I a mitges què vol dir? Que avui en dia és doctrina oficial de l'Església Catòlica que l'orientació homosexual no té res a veure amb el pecat i que, per tant, no vol dir que tu siguis una persona menys propera a Déu o menys orientada amb Déu, menys d'acord amb Déu que qualsevol altre, d'acord? Però, i aquest és el problema, sí que oficialment en l'Església Catòlica és allunyat de la voluntat de Déu el portar a terme aquest amor que sents. Portar a terme vull dir establir una relació física, carnal, de proximitat amb la persona que estimes i de compartir la intimitat física amb aquesta persona i de tenir, doncs, això, una relació sexual. Això es considera contrari a la voluntat de Déu, mentre que l'orientació sexual homosexual no. Llavors, és una situació millor que la que teníem? Home, sí, perquè la d'abans la mateixa orientació era negativa, però en realitat és pitjor en el sentit que la d'abans era coherent i aquesta no. Perquè tu no li pots demanar a una persona, és posar la persona en una tessitura molt complexa, dir, si tens aquesta orientació, no et preocupis. No
però no
res,
facis un pas.
Però no facis res. Llavors, què vol dir això? Per nosaltres que hem fet un vot de celibat o de castedat, ja ho sabem que pot ser difícil, no? I aquí se suposa que hi ha una crida, i que hi ha una crida i una comunitat que t'acompanya i tot com pots tu. Això és exactament el que diu l'Evangeli, carreguen càrregues terribles a sobre dels altres,
sí, ells
no les volen moure ni un dit. Això per a... sí. Llavors aquí el punt és que tenim en aquest moment un canvi en el magisteri, no en el magisteri, sinó en les persones que estan al davant d'aquesta Església Catòlica, hi ha unes forces de progrés i de canvi, i hi ha unes reticències i unes inèrcies immenses.
Sempre.
I llavors aquí, en aquest estira i arronsa, està patint, i amb això gràcies a la Maite per haver-ho expressat, està patint aquest col·lectiu que doncs no troba una coherència entre les esperances que s'han obert i la seva vida. A mi em consta que hi ha moltes persones que per culpa d'això han dit fins aquí ja en tinc prou, en conec una, concretament un organista que s'ha anat a convertir al protestantisme
per poder
viure tranquil, i n'hi ha d'altres doncs, que estan com encara treballant des de dintre perquè això canviï.
En marxa també en un altre aspecte important.
Hola, Teresa. Soc la Carme Forcadell. Com estàs?
Hola.
Espero que bé. Ara fa temps que no ens veiem, però fa anys havíem coincidit amb alguns actes, vaja, amb bastants actes. En recordo un de molt especial a l'esplanada de Montserrat. No sé si a tu et passava, però a mi moltes vegades ens confonien els cognoms, perquè Forcades i Forcadell s'assemblen. Bé, i la pregunta és, tornaràs a fer activisme polític ara que sembla que el país està en un moment que ens necessita a totes i a tots? Gràcies.
Bé, Carme, doncs una abraçada i una salutació ben gran. Jo, el de Montserrat tens raó, però jo recordava més el de, crec que va ser Rubí, un bon acte, que hi havia gent allò per les escales, a fora, hi havia tanta gent a fora com a dins de la sala, i vam haver de sortir amb la Carme totes dues a parlar amb la gent de fora, perquè no ens agradava que hi hagués gent que es quedés a fora. Jo, Carme, aquesta cosa de l'activisme polític mai l'he viscuda com una alternativa a la vocació, com de dir, mira, hi va haver un moment que abans he dit, no?, si m'he plantejat sortir del monestir, no ha sigut, tot i que va haver una exclaustració, però això va ser una pura, diguéssim, cosa pràctica, que la meva comunitat m'ho va demanar, que els anys d'activisme polític més fort els visqués amb aquesta fórmula que es diu exclaustració, però això no vol dir cap allunyament de la vocació. Això és el mateix que m'haurien donat si hagués hagut de cuidar la meva mare o el meu pare, per exemple, no? Bé, doncs, durant aquest temps d'activisme polític més clar o clar, jo no vaig sentir en cap moment un dubte de la meva vocació monàstica. Jo ho feia entenent que aquesta vocació, en el meu cas i en aquell moment, em portava a un compromís públic doncs, del tipus que vaig fer. Si això ho torno a sentir, jo faria el mateix.
Però de moment no.
De moment no, perquè allò també va ser una petició, m'ho van demanar, i perquè és veritat que quan vam començar el procés constituent amb l'Arcadi Oliveres i més persones, El nom aquest és així, procés constituent. És com, durant un marc determinat de temps, canviar el marc que regula la nostra convivència, que és la Constitució. Clar, això vol dir canviar les regles de joc. Això és molt important, això és com una cosa excepcional, que vam estar a punt, eh? I si haguéssim pogut tirar-ho endavant, jo crec que hauria estat possible posar les bases d'una nova societat on fossin, doncs, alguns dels abusos que avui en dia es donen fossin molt més difícils que es donessin.
En un país molt petit.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val. És així com m'agrada a mi. Res més. Canto i sempre em sabré. Malalt d'amor pel meu país.
Soc una aprenent de l'Escola d'Amor de Sant Benet de Montserrat, on la Teresa Forcades imparteix classes des de... Bueno, jo vaig als seus cursos des del 2011. La darrera classe es va parlar de la relació, del vincle entre l'emoció i la raó a través del curs de Caterina de Siena que estem fent aquest any. M'agradaria que poguessis parlar-ne d'això en relació a la intel·ligència artificial o a la mal anomenada intel·ligència artificial. Gràcies.
Lídia Pujol, moltíssimes gràcies.
Una salutació, Lídia. Gran tema, no? Jo aquesta cosa de fer-ho tan breu em costa, però molt important. Quan parlem de la intel·ligència i parlem de, per exemple, això que tots tenim ara moltes persones, no? Un ordinador portàtil, un ordinador això a la mà, un mòbil, un xip, doncs posem el xip a dintre, no? I serà fantàstic, posem el xip a dintre del cervell i aleshores augmentarem les nostres capacitats. Això és la gràcia d'aquest transhumanisme que ens diu que amb la intel·ligència artificial farem uns humans més perfectes. Bé, doncs, quin problema hi veig entre molts altres, però un de fonamental que la Lídia ha anomenat és la meva, el meu record, el que jo puc recordar, està directament vinculat amb el que jo he viscut. Tot el que jo he après, he sentit, he potencialment pogut aprendre, només he après algunes coses, i algunes les he après d'una manera, i unes altres d'una altra manera. La meva capacitat de recordar i qui jo sóc, la meva biografia, la meva identitat personal, estan intrínsecament relacionades. Si jo ho recordo tot neutrament, si de sobte el meu cervell em dona la informació com una màquina, la meva és tot el meu ésser persona que es desintegra. És impensable un ésser humà amb un accés directe als coneixements, un accés no vinculat a les emocions. Quan jo he après la primera paraula que he après, que no sé quina era, ara posarem, per exemple, fos la paraula llibre. No, posem llibre, sí. Perquè posem la primera o és igual. Sí. La primera vegada que he après la paraula llibre, jo no l'he presa fredament, com una màquina. Jo l'he presa segurament perquè vaig agafar una cosa, la meva mare em va posar la falda i em va dir, això és un llibre, aquí se llegeix, aquí veus, s'obre això. Jo aquesta paraula la tinc amb una càrrega emocional molt diferent que si a la meva mare no li agradessin els llibres, m'hagués dit, això és un llibrot de ton pare. Clar, això és molt diferent, tu després vas creixent, sí, però sí, sí. Imagina't, cada una de les paraules que tenim a dintre té associat una vivència emocional. I això és el que fa, el que algunes persones en diuen l'inconscient, que és per cadascú diferent, que fa que les persones no siguem programables i mai sàpigues com contestarà una persona.
I cadascú diferent.
Aquesta, diríem, és la gràcia de la vida, i això és el que, quan es fan comparatives entre intel·ligència humana i es parla d'intel·ligència artificial, hauríem de canviar el nom. Això són algoritmes que fan unes concatenacions lògiques, però la intel·ligència, i breument, però la Trinitat, que hem dit abans, Sant Agustí fa una analogia amb precisament el que ens constitueix com a éssers humans racionals, que és la capacitat de tenir memòria, de tenir intel·ligència i de tenir voluntat. I la memòria l'associa la persona del pare, la intel·ligència del fill, la voluntat de l'esperit. Memòria, intel·ligència, voluntat estan intrínsecament units. Com sap tothom, que sigui faci educació amb nens, que un nen pot ser molt intel·ligent, però si no està motivat per aprendre, aquell cervell no funciona. La motivació, l'amor, la capacitat volitiva de sortir de si, forma part del que som i del que esdevenim.
La Montse al Facebook, la Teresa té el cap ben moblat. Parla amb respecte a tothom, però no s'està d'expressar les seves opinions amb arguments i una lògica contundent. I ara és la Fina de Nou Barris.
¿Cree usted que las grandes multinacionales de la farmacia, gigantescas, están más interesados en recaudar que no en sanar a los enfermos?
Esteu tocant tots els temes, molt ben preparats. I tant, si ho crec. Això és una de les camps dels cavalls de batalla, no?, de tants anys. El 2004, crec que va ser, vaig publicar els crims, grans crims de les companyies farmacèutiques, i allà ja ho deia, que en el breu període que va de l'any 2000 a l'any 2003, totes, sense excepció, totes les grans companyies farmacèutiques s'havien assegut al banc dels acusats per causes criminals als Estats Units. I diràs, oh, però... Mira, ja sempre hi ha gent que vol treure diners de les grans companyies. No, un moment. Totes havien admès la culpabilitat. Per crims. Què vol dir això? Vol dir que si tu poses un medicament al mercat amb tota la bona fe i resulta que té efectes secundaris i mata gent, a tu t'han de poder acusar criminalment? No. Si tu poses al mercat un medicament amb tota la bona fe i té efectes secundaris que maten gent, a tu no et posen amb una acusació criminal. I per què els van acusar criminalment? Per què? Perquè van poder demostrar que, abans de posar al mercat aquest medicament, sabien molt bé que causaria mort. Més mal que bé. I li van posar per benefici econòmic. És per això que estan, no una, totes, la Merck, la Pfizer, totes condemnades. I per què continua això? Continua perquè la multa que els hi van posar, després de la condemna criminal, és una multa que és inferior als guanys que aquesta companyia ha tingut amb aquell producte.
Per tant, ja els surt a compte.
És com si tu robessis amb algú, imagina't que jo robo a tu, Xavier, 1.000 euros i que ve l'Estat, i després de molts judicis i molts anys, perquè costa molt i tenen molt bons advocats i ho fan durar tot el que poden, finalment els condemnen i diuen, miri, vostè em va robar 1.000, tornin almenys 100. I tu diries, molt bé, doncs mira, vale, tingui 100, i ara demà torno a robar-ne 1.000. És tan absurd com això. Per tant, és veritat, tenim una gran crisi. I abans has fet la crítica a l'entrada del programa del president Trump, i evidentment que els motius per criticar-lo no cal que el repeteixi aquí, però hi ha una cosa que jo estic prestant-li molta atenció, i és a qui vol fer el secretari de Health Secretary, seria com el ministre de Salut, que és el Robert Kennedy. El Robert Kennedy és el fill del Robert Kennedy, germà de John Fitzgerald Kennedy, i el Robert Kennedy fa molts anys que està lluitant contra aquesta corrupció farmacèutica, especialment als Estats Units. Si realment, com sembla que serà, si no hi ha traves, el posa en aquest lloc, jo crec que veurem coses que no ens les esperem i seran positives.
No recordo ben bé el problema que va tenir o amb sanitat o amb el col·legi de metges. No sé què parlava, que la van contradir molt i ella es va disgustar. Si ens ho podria explicar una mica, que jo ho tinc una mica esborrat.
Això és la Francesca de l'Eixample. El Joan diu, va ser durament criticada pel seu suport a l'MMS, una substància no provada clínicament, que li va suposar un expedient sancionador al Col·legi de Metges. Com va acabar aquest expedient, diu?
Molt bé. Primer,
és el mateix que diu la Francesca?
Primer dir que la substància està provada clínicament en una de les fases que pot estar provada. Vol dir que no és un medicament, que no es pot comercialitzar en aquest moment, el clorit de sodi, que és el que això és. Però sí que és un medicament orfe. Des de l'any 2013, l'Agència Europea del Medicament ha aprovat com a medicament orfe, que vol dir que es pot fer servir en uns determinats casos aquesta substància, i ara hi ha una companyia farmacèutica nord-americana que es diu Novivo, que està ja en l'última fase prèvia a la comercialització per als casos d'esclerosi lateral amiotròfica. I que ha demostrat, això és recent d'aquests últims anys, un benefici en un determinat grup de malalts donat endovenosament. No? Llavors, això, és veritat el que ha dit en Joan, era?
Era en Joan i de la Francesca.
És per això, per parlar d'aquesta substància, que és una substància que es pot adquirir com a potabilitzador de l'aigua i que es pot llavors fer servir cadascú sota la seva responsabilitat, em van obrir aquest expedient, em van fer la sanció al Col·legi de Metges, però jo la vaig recórrer per la via contenciosa administratiu. I aquest recurs va estar acceptat a tràmit i també es van acceptar, que això va ser molt important, les mesures cautelars. Això què vol dir? Vol dir que jo, de moment, encara no he estat inhabilitada. Perquè la inhabilitació no s'ha fet efectiva fins que el jutge o la jutgessa corresponent estudiï el cas. Jo espero que no ho estaré mai, però encara no ho puc dir perquè el cas està obert. Ara sembla que s'ha activat en el jutjat contenciós administratiu i les notícies que haureu sentit, Teresa Forcades inhabilitada, doncs era perquè, si és veritat, el col·legi va fer, diríem, aquesta sanció. Però no s'ha pogut aplicar perquè jo crec que hi ha motius com perquè no s'apliqui i he demanat l'empara judicial.
Hem començat a missa i acabarem a missa. En aquest, amb unes guitarres, cantant. No és a Sant Cugat, aquí on canten, però sí que la Isabel de Sant Cugat ens feia aquesta petició.
Últimament, aquí a Sant Cugat fan misses que toquen les guitarres, no toquen tant l'orgue, i jo volia saber des de quan s'han incorporat aquests instruments nous i qui decideix quins instruments es toquen a missa.
Què li sembla?
Clar, aquí és molt important la reforma litúrgica, que no té en primer lloc els instruments, però sí té en primer lloc la llengua. Això va ser en el Vaticà II que es va deixar el llatí com l'única llengua de la litúrgia i es va passar a les llengües vernacles, que es diu. En aquest moment s'han de refer els cants. Aquí hem tingut la sort de tenir els monjos de Montserrat, i el pare Ireneu i el Gregori Estrada i tants altres que van fer-ho amb una gran qualitat. Però això, imagineu-vos, és tornar a fer i tornar a crear tot aquest repertori musical. Llavors això s'ha fet amb diferents encerts i de diferents maneres. Hi ha hagut etapes d'exploració diverses i la guitarra s'ha incorporat, doncs, com una manera d'apropar aquesta litúrgia en els joves. Jo no sé, aquest que ens fan sentir ara aquí, doncs sona bastant bé, sí. Hi ha vegades que sona bastant penosament, és veritat, jo tocava la guitarra a la parròquia quan tenia 16 anys i no ho feia gaire bé, feia el que podia, no? Llavors aquí, això és el que li puc dir de l'origen històric, o sigui, és recent, i també és veritat que en molts llocs aquesta part musical, jo que he viscut a Alemanya i als Estats Units molts anys, el món protestant sempre ho ha cuidat més. Però també li he de dir una cosa. El món protestant ho cuida més perquè hi posa una coral. Però no és el mateix tenir una coral que canti el poble. Llavors jo, la meva cosa personal és el millor és que canti el poble i canti bé i canti bonic. Ara, si no pot cantar bé i bonic, jo prefereixo que canti el poble que no que canti una coral.
Ens ho diu Teresa Forcades. No sé si la mare ens està escoltant ara.
Jo espero que sí. Jo l'he deixada ara, que he anat a sopar amb ella avui. Es diu Montserrat.
Montserrat, salutacions cordials, que sabem que és oient de la Nit dels Ignorants.
El que no saps, mare, és que m'han regalat aquí una planta preciosa, que ja te l'ensenyaré.
És un anthurium.
Un anthurium
que pinta bellíssim. Molt bé. Com s'ha fet, això, eh?
Abans ho dèiem, eh?
En fi, arribarem al final. L'antena és teva. No sé què voldries dir. No sé si vols fer una prèdica. Queden 2 minuts.
En 2 minuts,
sí.
Eh?
Sí. Què diràs? A veure.
Home, això m'ho volies
haver... Estimats oients de la Nit dels Ignorants.
Estimats oients de la Nit dels Ignorants.
Ai, per cert, hi ve una pregunta que demanava. Ah. És cert que ens retrobarem en una altra vida, deia? Podré abraçar-me amb els meus familiars i amics?
Que bonic.
Ressuscitarem de cos sencer? Va bé per acabar?
Home, mira, no és el que anava a dir ara, però almenys contesto això. No, no, que és important, perquè aquesta persona és important, jo ho crec absolutament. És a dir, que la bona notícia de l'Evangeli és la notícia, no només que allò que sembla un fracàs en la vida, allò que, segons els ulls humans, és menys preable, és estimat especialment de Déu, aquell que se sent que a mi ningú em fa cas, que a mi jo no tinc èxit, que a mi no m'han anat bé les coses, que jo he perdut el tren, que jo estic fracassat, allà Déu hi posa tota la seva tendresa, tot el seu amor, i hem cantat abans Solo Dios Basta. Doncs això, si ens ho creiem, ens canvia la vida, perquè no hi ha res que et pugui separar d'aquest amor de Déu. Però no és només per aquesta vida. Les persones que han mort, i d'aquí ve la creença en la resurrecció, persones que han viscut justament i que perquè vivien amb justícia i han donat la cara per la justícia, han estat assassinades, han estat massacrades, com el mateix Jesús, han mort joves, han perdut la vida. Aquestes persones no han desaparegut. Aquestes persones es troben allà on tots anem, que és en aquesta plenitud d'amor i de llibertat, en aquest lloc on tots els anhels profuns del cor troben el seu espai de realització i on aquesta abraçada que aquesta persona somia o desitja, una cosa a desitjar que podrà fer, doncs aquesta és el missatge de l'Evangeli, és que i tant se la podrà fer.
Molt bé, si tingués una guitarra ara tocaria una mica i tot, eh? Doctora Forcades, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Per molts anys.